La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dilluns 27 de març, dia entre setmana, són les 3 i arranca La Caravana, el programa de la Ràdio en Català, amb l'hora canviada. I ho fem, com sempre, amb Núria Rosa, la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí, al guió i a la producció, el nostre estudiant en pràctiques, Pau Canyes, també amb Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials, i ell qui cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Vámonos, José.
La Caravana, amb Joan Trills.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravé?
Doncs avui us explicaré la història de l'Elizabeth Hayden, una noia que ara fa uns dies, en arribar a l'aeroport de San Francisco, se'n va adonar que s'havia deixat la seva jaqueta al seient de l'avió. Voleu saber si la va recuperar o si encara es va embolicar més la història? Quedeu-vos perquè al·lucinareu. Tot això i molt més en uns minuts a la caravé de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia celebrem el Dia Mundial del Teatre preguntant a la gent del carrer quan va ser l'última vegada que hi van anar i si els hi agrada. En parlarem de tot plegat amb el nostre expert del dia, Jofre Blesa, responsable de la plataforma triateatre.cat i director artístic de la sala Versus Glòries.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
És dilluns i per tant toca saber per on passarà l'actualitat aquesta setmana i de què n'haurem d'estar pendents.
Per això un dilluns més ens visitarà el sociòleg, politòleg i professor de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents, amb qui tractarem temes d'actualitat com l'aliança entre la Xina i Rússia, les manifestacions a França davant la voluntat del govern Macron d'incrementar l'edat de jubilació o els recents canvis al capdavant de ministeris com el d'Indústria o Sanitat per les municipals.
Hora de preguntar-nos també qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
L'actriu Itziar Castro, que en rebrà el restaurant Semproniana de Deparellada per presentar-nos el seu darrer espectacle del seu llibre homònim Con el corazón por delante. Amb ella parlarem de l'espectacle, però també del món de la interpretació i la indústria del cinema.
Pau Canyes, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
A més, aquest dilluns també ens visita Francesc Marginet,
que com sempre ens parlarà de la plana cultural popular del nostre país i enfrontarà algunes de les nostres tradicions per seguir buscant la millor festa de Catalunya.
I acabarem programa un dilluns més parlant de filosofia i d'òpera, Andreu.
Amb el nostre filòsof de capçalera, Leo Espluga, parlarem avui de l'obra de teatre que ha escrit i dirigit Tremoló i que podem veure al Teatre La Gleva fins al proper 9 d'abril. I la directora de i divulgadora musical Maria Boronkova ens seguirà parlant amb el seu estil desenfadat de música clàssica i òpera, avui de la mà d'un dels més grans compositors de tots els temps, Johann Sebastian Bach.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. Vinga, va, 3 minutets que passen de les 3 de la tarda. Andreu, aquí hem estalquejat avui.
Doncs avui estalquejat a l'Itziar Castro. Tots o gairebé tots la coneixem. És una dona que allà on va, allà on porta l'alegria, l'humor, però també la realitat perquè diu les coses clares i sense tabús. I també a les seves publicacions de l'Instagram, I ja que parlem de l'Instagram, deixeu-me que us digui que, tot i haver perdut el compte de les persones que conformen part, diguéssim, del rànquing de més publicacions a l'Instagram, és Itziar Castro també hi és, perquè en té més de 3.785 publicacions. Sí, Joan, és que una cosa, perdoneu, perquè...
També?
Sí, perquè el guió se m'ha colat una I on no hi havia d'haver-hi I, hi havia d'haver-hi un no.
Moltes gràcies. Això s'arregla fàcil,
Sí.
Sí, tres tristes tigres...
No, com ara no comencem, no? Perquè no ho sé dir.
Mira,
he de dir també que no hi ha cap patró en el seu Instagram, penja tot el que vol i el que li ve de gust i que vegi la gent, no? Com les seves aparicions al Passapalabra, les fotografies a les diverses catifes vermelles que ha anat, com també, per exemple, del seu viatge a Disneyland París el 17 de febrer d'aquest any amb la seva família.
Mira que bé.
La fotografia, però, que més m'ha agradat és la que va penjar el 14 de febrer, dia de Sant Valentí, i també del seu aniversari, perquè va penjar una foto de quan era petita, suposo que tenia uns 3-4 anys, en blanc i negre, està clar, i dic que m'ha agradat perquè ja feia cara d'entremaliada quan era ben petita, Sí, sí. D'altra banda, deixeu-me que us digui que el vermell li afavoreix moltíssim i sempre hi té cabuda en el seu Instagram, ja sigui pel fons o per la roba que vesteix. De fet, l'11 d'agost de l'any passat es va tenyir de rosa tirant a vermell i he de dir que no li quedava gens malament, la veritat, però que en 4 dies i tal com ho posava ell en la descripció, doncs se n'anava. Així que, doncs, veredicte final, per ser la típica que es posa les ulleres de Happy Birthday i les d'any nou, i com he dit abans, ens portar l'alegria per allà on passe, queda més que aprovada.
Explica'ns el teu toc.
Doncs mira, has començat el programa dient el canvi d'hora.
Sí.
Doncs avui us porto el tema del canvi d'hora perquè ja vaig dir en aquest programa que em feia feliç perquè, clar, ara fins les 8 hi ha sol, no?, encara. Mm-hmm. Però hi ha el dissabte a la nit. Veure com de cop eren les 3 del matí, ostres, em va venir com una petita ansietat de que havia perdut una hora de la meva vida i que me l'havia passat al mòbil.
On eres tu, les 3 del matí?
Al llit.
Ah.
Acabava de tornar de veure una obra de teatre.
A les 3 del matí?
No. Clar, pensa que jo tornava a la 1.
Ah,
tornava a la 1 i em vaig estar un rato amb el mòbil i allò que de cop... No vaig veure les 2, vaig veure les 3.
Clar. Ah, ho vas viure en directe.
Sí, i em va agafar com una... No sé, una mica d'ansietat de pensar, ostres...
M'han robat una hora. Ara.
Sí.
Odies la gent que...
Bé, odio més aviat els restauradors i restauradores que a les tardes, després de dinar, no et deixen seure a la terrassa del seu bar per fer un cafè o que directament no tinguin ni cafè per fer-te. Perquè aquest cap de setmana m'ha passat ja en 4 bars del centre de Barcelona i m'ha fet una miqueta de rabieta.
És una mica allò que seus i et diuen, no, això és per dinar només.
Exacte.
Sí.
Però és que, a més, la gent del meu voltant, diguéssim, la gent que estava a les altres taules, estaven fent el seu Aperol Spritz o la seva copeta de després de dinar, i jo pensant, i jo per què no puc fer el meu cafè?
Perdona, no t'haurà passat a Gràcia, això?
No.
Perquè a Gràcia passa molt, eh?
No, Gràcia justament. Seure...
Gràcia passa molt últimament.
Depèn de quina terrassa, perquè no tenen màquina de cafè.
Passava menys.
A banda. No, i a més vaig entrar a un bar que de cop em diu, no, haurà cafè, no. I jo, ui...
Vas a decidir tu, ¿sabes?
A més, hi havia la màquina de cafè allà, que l'estava veient, vull dir. És que...
En fi, per gustos colors. Què et fa feliç, Andreu?
Doncs mira, veure gent a altes hores jugant al sudoku, i no gent gran, sinó gent jove, eh? Potser tenia menys de 30 anys.
Jugant al sudoku?
Sí. Bona. Sí, a altes hores de la nit, eh? T'estic parlant de 2-3 del matí.
És graciós, això.
Sí.
Propòsit vell?
A veure, era que... la nostra representant, diguéssim, Eurovisió, Blanca Paloma,
sí,
ens fes un vídeo o una nota de veu, diguéssim, dient alguna cosa amb la caravana.
Sí.
No ho vaig aconseguir.
No?
Vale? No. He de dir, però, que us porto alguns moments interessants de les entrevistes de dissabte al matí amb alguns representants.
Compte.
Vale? També us he de dir que, per sorpresa meva, molts sabien parlar bé l'anglès, òbviament, però també el castellà.
Ah?
Sí, menys el de Moldàvia, que pobre no sabia ben bé què contestar perquè l'anglès no era el seu fort. Sí, Núria,
parlava
sí.
Parlava moldau.
Com?
Parlava moldau.
No, tenia un... Saps com els francesos tampoc saben pronunciar gaire bé l'anglès?
Val, sí. Doncs
pues una miqueta això.
Val.
No? Ara bé, les millors van ser la representant del Regne Unit i la de Portugal.
Mm.
Van ser un sol de persones, la veritat. De fet, les dues ens van cantar un trosset de les seves cançons.
Oh, que bé.
Sí. Però abans us poso una mica en context, abans d'ensenyar-vos què ens va encantar, eh? La de Regne Unit havia fet flamenc quan era més jove i va intentar cantar la seva cançó fent flamenc. La de Portugal, tot normal. D'acord? Llavors, si voleu, ho escoltem.
Som-hi.
Parece que no sou mais eu. Ai, coração. Ai, coração. Ai, coração. Ai, coração. Instead I wrote a song about how you did me wrong. I could have cried at home and spent the night alone. Woo!
Bona, eh? Quina potència
sí,
de veu.
Sí. La primera era la de Portugal, diguéssim, amb Mai Corazao.
Sí.
Molt maca, per cert. Ens va fer tota l'entrevista en castellà. És d'agrair, diguéssim. Veus? I després la segona era la representant del Regne Unit, que és això. Va intentar fer una mica flamenquito, però l'Olé no el va dir, va fer...
Exacte.
Llavors, gaire flamenc no va fer, em sembla, eh? Bueno, ja us podeu imaginar la que va donar més joc, no?, la d'Anglaterra. De fet, anava vestida a l'estil Rosalia i ens va dir que n'era ultra fan de Rosalia. De fet, ens va intentar cantar una cançó d'ella mateixa.
Was it chicken teriyaki? Hey. It's the only one that I wouldn't, you know, we love Rosalia. Tati naki, chicken
teriyaki. Tu gata quiere maki. Doncs escolta, s'ha sortit prou bé, eh?
Sí, molt bé. De fet, no va ser l'única representant que ens va dir que la Rosalia li agradava molt.
Tu diràs.
Sí. A més, també, us porto una anècdota així una mica estranya, per allà al mig, perquè a tots els periodistes que estàvem allà, voltant per allà, a l'hotel, ens van fer una mena d'enquesta de la posició en la qual creiem que quedaria Blanca Paloma.
Mm-hmm.
Jo ja vaig dir en aquest programa que quedaria cap al final. Bé, doncs vaig dir la número 19. I vaig ser durant mig minut al centre d'atenció de totes les mirades, perquè van començar a mirar-me de manera... Però què diu aquest? A la que ha dit això. No sabia on posar-me, de veritat. També us he de dir que ara mateix ho canviaria, perquè veure-la en directe doncs és més heavy, diguéssim, i la pujo a la posició 15.
Ah, bé, compte'm.
Carai, quina pujada, Andreu.
La veritat és que molta gent la posava entre dins del top 10. Sí. No es mullaven gaire, tampoc. Val. Deien que no aconseguiria la posició de Chanel a l'Eurovisió de l'any passat, que va quedar tercera, però també nosaltres volíem saber què opinava la gent, no, de la cançó d'Espanya.
Sí.
Llavors, escoltem què pensen els representants de Letònia, Regne Unit i Portugal sobre la nostra representant i la seva cançó.
Like, very flamenco energy. I think she's amazing, very strong. Her dances are amazing. Yeah, I think she's... I'm quite excited to meet her. I haven't got to meet her yet, but I think she's great.
Maravillosa. La primera vez que escuché la canción, tive un poco de mixed feelings. Yo no sabía bien lo que pensar porque no estoy habituada a oír flamenco. Por mí, no tengo mucha conexión. No soy mucho Rosalía, pero flamenco, lo flamenco original no escucho mucho. Entonces, cuando escuché, era tan diferente de todo que escuchaba que yo no sabía cómo sentir, pero la performance was wow. Era muy especial. Ella era muy, muy especial.
It's really strong, emotionally strong, and really passionate. And I think that's what we expect from Spanish music, I guess.
Jo crec que tots se'ls entenia prou bé. A tothom li agrada,
sí,
eh?
Sí, a tothom li agrada, i a tothom li agrada la passió que hi posa Blanca Paloma sobre l'escenari. I bé, tot i que no pogués treure un tall de la Blanca Paloma amb la caravana, sí que vam poder-hi estar una estoneta. No massa perquè anava tard, però vam aprofitar-ho al màxim. Algunes de les coses que ens va comentar va ser que Eurovisió veurem més o menys el mateix que vam veure el Benidorm Fest. Veuràs tu com Radio Televisió Espanyola la cagui un altre cop. Però bé, després també vam parlar que li feia por de tot aquest procés, i ens va dir que era el fet de fallar-se a si mateixa, de no ser realista i de no tocar de peus a terra. I també sobre les cases d'apostes, que la situen en sisena posició, també ho va comentar una miqueta, però va dir que això no li afegia una mica més de pressió, diguéssim, a sobre. Però com que jo sóc pro-Lorin, a guanyar...
Jo secundo això, eh?
Sí. Vale. Us he portat aquest tall en el qual ella en parla.
Bueno, Tatu es, bueno, ya, como dice ella, espiritual. Es mi hermana. Sí, no la conozco todavía en persona, pero entiendo perfectamente por qué lo dice, porque sé desde dónde lo hace, ¿no? Como se lanza al abismo. Y a mí me pasa eso, ¿no? Cuando salgo a actuar, a cantar, es como abrir las alas y lanzarme. Pero vamos, Tatu me tiene conquistada, la verdad, en bucle.
Nosaltres també.
Tenim indignat a David García, que diu que no guanyarà Eurovisió, Lorin?
Sí que guanyarà Eurovisió. Bé,
farem un mar o muntanya d'això.
No estic molt segur, perquè, clar, Finlàndia, que els finesos, que eren aquells del xatxà, que anaven vestits estrambòticament, recordes?
Home, sí, difícil de no recordar.
Clar, aquests també estan en segona posició a les cases d'apostes i, bé, són els clars favorits, diguéssim, d'Eurovisió a guanyar aquest any.
No us perdeu els finesos aquest any a Eurovisió, que...
Que valen molt la pena.
Ara. Què? Això era el propòsit vell?
Sí, no.
Que et compro que...
No, propòsit nou avui no n'hi ha, saps per què? Perquè vaig mig treballar dissabte, llavors... Sí, m'agafo un dia de vacances de propòsit.
Últimament, quin dissabte no treballem, Andreu?
Exacte.
Gràcies, Andreu, fins ara.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Pràcticament mig minut i arribarem a un quart de quatre de la tarda. Núria Ros, què ens portes avui a la cara B?
Doncs avui la cara B comença mirant cap al cel, perquè sabeu què passa? Que agafarem un avió, va.
Però d'aquells de low cost o no? Dels
que no van en retard, sisplau. A veure, abans de res, quan fa des que vau agafar l'últim avió vosaltres?
Mira, farà 2 mesos. Quan vaig anar a Milà?
Dos mesets,
sí,
no?
Sí, 2 mesos, una cosa així de fer.
Jo, des del desembre, des de vacances de Nadal. Sí.
Per allà era, sí.
Bueno, agafeu sovint, doncs.
Jo vaig anar a París, però ja no me'n recordo si fa un mes, dos, ja no sé, ja no me'n recordo.
Però, jo el 2021, eh?
És a dir, déu-n'hi-do, eh?
Ara fa.
L'experiència bé, amb aquest últim avió?
Sí, bastant.
L'últim, justament, sí. Però la resta,
sí,
a vegades...
Sí, jo he respirat.
Bé, doncs, dit això, que com sempre serveix per escalfar motors i no cal que digui que els oients, quan vulguin, poden participar, anem a la primera notícia, val? En aquest cas, aquesta primera notícia la protagonitza l'Elizabeth Hayden, una noia que ara fa uns dies, quan va arribar a l'aeroport de San Francisco, procedent de Tòquio, doncs, i ja havia sortit de l'avió, es va adonar que s'havia deixat la jaqueta al seient.
No.
Val? Què passa? Que acte seguit, i jo crec que com tots faríem, doncs l'Elizabeth va demanar-li a l'hostessa que la deixés passar per recuperar la jaqueta.
Clar.
Però molta atenció al detall, que més endavant serà molt important, perquè l'hostessa en qüestió va denegar la seva proposta, per tant, no la va deixar tornar a entrar a l'avió, i va ser ella mateixa, és a dir, l'hostessa, qui li va retornar la jaqueta. Val? Tot i això, la noia sí que va recuperar la jaqueta i, per tant, va poder desplaçar-se fins al següent avió, direcció Seattle. Fins aquí, petits imprevistos, però tot correcte.
Sí.
A tothom li pot passar. Però la història continua, i és que la mateixa Elizabeth, en declaracions a la cadena CNN, va explicar que quan ja estava asseguda, al segon vol, i amb la seva jaqueta entre les mans, l'avió per volar a Seattle, doncs tenia un nen al costat que cridava molt. Això sol passar, els avions, que a vegades et trobes amb gent una miqueta pesada.
Sí.
I va pensar... Sort que tinc AirPods, aquests auriculars inalàmbrics, no?
Sí.
Però no, gir dramàtic dels aconteixements.
Compte.
Perquè els AirPods, valorats en uns 200 euros, detall a tenir en compte, no hi eren. Havien desaparegut misteriosament de les butxaques de la seva jaqueta. Jaqueta que, recordem, es va deixar en el primer avió i li va tornar la mateixa hostessa. Sembla que estigui explicant un conte, eh?
Sí.
Bé, seguim perquè la història no acaba aquí. És que la Elizabeth, amb la jaqueta, però sense els seus AirPods, ja pujada a l'avió direcció Seattle, va decidir rastrejar els auriculars amb l'aplicació Find Me d'Apple. Aquesta aplicació que et permet buscar algun dispositiu, no?, en cas que l'hagis perdut o que te l'hagin robat.
Mm-hmm.
I va ser en aquest rastreig quan va veure que els seus AirPods eren a l'aeroport de San Francisco. Alerta!
Ep.
Tu ja estàs a pujar d'un avió per volar a Seattle? Val. I que s'estaven movent. Val? De moment crec que els AirPods no volen, per tant, aquí algo ha passat.
Clar.
Així que què va fer? Doncs va decidir passar-se el vol fent un seguiment dels AirPods i també captures de pantalla per saber cap a on anaven. Val? I buscant i buscant se'n va donar compte que no els tenia un passatger com ella s'esperava, perquè els auriculars apareixien a la zona de càrrega en un lloc anomenat Unit Cargo. Val? Llavors aquí ja va entendre que no els tenia un passatger. Però el viatge dels AirPods no acaba aquí, perquè en el seguiment que va fer l'Elizabeth va veure com els auriculars es van moure fins la terminal 2 i més tard fins la terminal 3, fins que van sortir de l'aeroport i van anar per una carretera en direcció al sud i van estar 3 dies en una casa a la zona de l'abadia.
Mm-hmm.
En paral·lel, què passa? Que la protagonista de la història no va desistir i anava enviant e-mails als empleats i executius de la companyia per explicar doncs, el que havia passat, perquè, escolta, perdre uns AirPods de 200 euros no va bé. I va ser aquí quan un detectiu de la policia de San Mateo, que treballava a l'aeroport, la va ajudar, perquè es veu que va tenir molts problemes perquè la gent li fes cas, eh?
Mm-hmm.
I atenció, perquè aquest detectiu va poder comprovar l'adreça d'on sortien els auriculars i, efectivament, l'adreça coincidia amb la d'un empleat de l'aeroport que treballava carregant menjar dels avions.
Com d'aquí?
Fora. Ah.
Clar, què passa? Que primer aquest home va negar que els tenia, però finalment, com que el van enxampar, doncs ja va acabar confessant. Per tant, l'Elizabeth va acabar recuperant 12 dies després els seus estimats AirPods. I ja està, aquesta és la història, que a vegades et roben i no els hi surt bé, perquè ara es pot rastrejar tot.
Sí, sí.
I res, aquí s'agafa el peu de la lletra, allò que diuen, quien la sigue, la consigue.
Sí. I la pobra Elizabeth, la propera vegada que pugi un avió i el molesti el nano al costat, ja està.
Ja està.
AirPods.
Va, més cosetes, que en un dia com el d'avui tornen els consells del lifestyle. De vez en cuando viene bien dormir.
Oi, aquesta cançó ens la podríem posar uns quants avui
sí,
a la caravana.
Sí, és que avui els consells estan dedicats a totes aquelles persones que no han dormit més de 2 hores en una nit i han d'aguantar una dura jornada de feina, compromisos i moltes hores. En especial avui m'he inspirat a mi mateixa, us he de dir, perquè he dormit 3 hores, ja que el meu vol es va retrasar gairebé 4 hores. Res, aquell aeroport semblava una casa de colònies. Acampant, dormint al terra.
Una casa de colònies enorme, per cert.
Hi ha molta llum.
És molt gran, l'aeroport de Mallorca.
Un drama. No entrarem en aquest meló perquè no és el dia, però...
Va recórrer totes les tendes de l'aeroport o no?
No, perquè estaven totes tancades alhora. Només hi havia les maquinetes, que per una aigua et cobraven 2 euros. Uf. No, una experiència magnífica per acabar el viatge.
Sí.
En fi, us ha passat mai que heu dormit 2-3 hores i heu hagut d'aguantar tot un dia allò que es fa pesat?
Sí.
Doncs perfecte, no?, amb els truquets. El consell número 1 per aguantar aquest dia és no fer migdiada.
Bona aquesta, jo el faig aquest.
Clar, en el cas que el vostre horari us ho permeti fer-la, perquè, per exemple, a nosaltres no ens va gaire bé, no? Ja sé que és molt temptador dormir una petita migdiada a mig matí, aquesta és la millor, després de
sortir. Sí.
O fins i tot per la tarda, sobretot quan la nit anterior no hem dormit, però sota cap concepte s'ha de fer, perquè, segons els experts, si ho fas, et poden passar 2 coses, val?
Estava badallant,
Sí, si no, no pateixis, perquè em puc adormir parlant, Soc capaç.
Mira.
Què et pot passar? 2 coses. La primera és que t'adormis durant moltes hores i que, per tant, no tinguis son a la nit. És un clàssic i un típic. I, per tant, tornis a la mateixa roda de la que venies. És a dir, arribes a la nit, no tens son i teletecho. O la segona és que intentis dormir i no puguis i, per tant, et sentis pitjor del que ja et senties.
Correcte.
Per tant, què no hem de fer?
Dormir migdiada.
Exacte. Consell número 2. Beu molta aigua, Joan
Mira,
Trias.
Veus?
Sí, perquè la deshidratació corporal, tot i que sigui lleu, doncs pot fer que els símptomes de la falta de son vagin a pitjor i que, per tant, el cansanci, la son i la dificultat per concentrar-se vagin a més. Poc se'n parla del que costa concentrar-se quan estàs cansat, eh?
Sí.
Per tant, els experts què recomanen? Doncs beure constantment aigua. Atenció, constantment. No vol dir un gotet al matí, un per dinar i un per sopar, no. Us vull veure amb el gotet tot el rato bevent aigua.
Que no pari, això,
Clar. I per suposat, potser no cal dir-ho, però no beveu alcohol, perquè encara et deshidrates més i poc se'n parla del pet que pots arribar a agafar si estàs...
No ajudaria, no.
Consell número 3. Fer exercici.
Ui.
Clar, jo avui que he dormit 2 hores, em parlen de fer exercici, igual els hi tiro una cadira pel cap. Perquè, és a dir, no tinc forces per agafar el gotet d'aigua com per posar-me a fer exercici. Però és que els experts diuen que, tot i que l'exercici físic cansa, també és molt bo perquè alhora t'estimula, no és cap descobriment.
Puja adrenalina,
Sí. Per tant, un bon truc per superar una nit sense haver dormit o haver dormit poques hores seria fer esport durant el matí, a ser possible, a primera hora. Escolta'm, potser ens passem, Però, bueno, escolta, jo això no ho he fet mai, de no haver dormit
i anar a fer esport.
Vinga, va, consell número 4. Dutxa't amb aigua freda i calenta de forma alternativa.
Això és un mal despertar,
Sí.
Però què passa? Que t'activa? Perquè, segons els experts, només aixecar-te ja hauries d'anar directe a la dutxa. Allò de 5 minutets més i així passo de la dutxa. No, dutxa't. I sobretot tenint en compte que una dutxa amb aigua calenta pot ser letal. Per tant, aigua calenta sola, no. Per tant, el més ideal seria alternar aquesta aigua freda i calenta perquè d'aquesta manera les teves artèries es dilaten i contrauen alternativament i això doncs millorarà la vostra circulació i la oxigenació dels vostres teixits.
També us dic que això va bé no només si no heu dormit, sinó, a més, si viatgeu en metro. Això de dutxar-se...
És un detall. Mira, doncs Life està per dos, També per tota la gent que va en metro. Vinga, i consell número 3, i també molt important, mastegar xiclet. Atenció, perquè alguns experts recomanen fer-ho constantment per mantenir-se despert. Us he de dir que sí que és veritat que no hi ha una evidència suficient per donar suport a aquesta afirmació, és a dir, ho diuen pocs experts, Però, tot i com us deia, doncs molts experts diuen que estimula. No és pas la primera vegada que ho sento dir, això.
No.
Però, clar, fent ràdio...
No,
és complicat.
Lleig.
No sé què dir-vos. Si no us funciona, doncs cafeïna amb vena i a seguir, perquè l'únic que ens salva de tot plegat és el cafè. Però, com vam dir un dia en aquesta secció...
Hem de vigilar amb el cafè.
Màxim 3,
I 6 hores abans de dormir.
Exacte.
És que no us paro d'ensenyar coses.
Exacte.
Això és així. Això és així. Digues.
No, que jo me'ls intentaré aplicar tots, perquè el d'avui està sent molt fort, no? Aguantar un dia dormint 2 hores,
costa.
Però de moment no m'han servit, així que segueixo amb moltíssima de son.
I ara sí, parlant d'ensenyar-nos, ensenyes la musiqueta d'avui?
Sí, perquè per no dormir-nos doncs posarem una miqueta de música i avui la notícia musical ens la porta Vico.
Te invito a mi fiesta en mi casa a la una noche entera toda la noche entera. Hay una cola que te da, pero ven con quien quieras noche entera.
Pau Canyes, que li agrada molt aquesta cançó, eh?
Sí o no?
Sí, pots, pots seguir cantant, sisplau?
Va, va, un...
Yo la noche entera era...
Ah, doncs
era.
Canta bé, Pau.
No, no, tindrem, ho tenim.
Sí, sí, a veure, escolta'm, avui fa un sol molt bonic. No, no, però cantes bé, eh?
Sí, sí,
cantes
sí.
Bé, cantes bé.
Anem a un karaoke.
Què passa amb Vico? Doncs que l'artista catalana i autora del gran èxit Noche Entera ja ha anunciat l'arribada d'un nou single. Atents i atentes perquè la seva arribada és imminent. De fet, serà el proper divendres 31 de març, dia en el que publicarà Me Muero Por Ti, un single que la mateixa Vico ha assegurat que és el primer que va compondre per la seva nova etapa musical i personal. Una etapa que diu està a punt de sortir la llum i que la farà connectar de nou amb la seva essència. Per tant, jo tinc moltes ganes d'escoltar aquest nou single. Toca esperar encara uns dies, no?, per escoltar aquest Me Muero Por Ti i a veure si aconsegueix convertir-se en un altre gran èxit com Noche Entera, perquè... Potser no ha guanyat el Benidorm Fest, potser no en representa Eurovisió, però jo crec que s'ha guanyat a tot el món. Així que jo avui em despedeixo així, al ritme de Vico i Noche Entera.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Cosas bonitas al final se encuentran. No choche.
La Caravana, un programa sobre rodes.
Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la Ràdio en Català en General, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què.
Doncs Joan, avui t'agradarà la pregunta del dia perquè està dedicada plenament a la cultura.
Oh, que bé.
I és que avui hem preguntat a la gent del carrer, t'agrada el teatre? Quan va ser l'última vegada que hi vas anar? I avui, senyores i senyors, el motiu principal és perquè és el Dia Mundial del Teatre i crec que doncs, de teatre se n'ha de parlar i molt, no?
Sempre.
I com a fan incondicional del mateix, doncs he volgut esbrinar si la gent hi va o no, si els hi agrada i alguna pregunta més, que ja saps que pregunto moltes coses.
Molt bé.
El primer participant, però, Joan Trias, t'agrada el teatre?
Ai, molt.
No m'estranya. Última vegada que hi vas anar?
Dissabte. A veure l'obra de Leo Espluga, que de seguida en parlarem aquí avui aquesta tarda, a la caravana.
I aquesta t'agradarà perquè cada quan hi vas? Moltíssim.
Cada setmana.
Molt bé, es nota que ets un defensor de la dramatúrgia, dels bons, i així, doncs res, sense més dilació, gent dels carrers de Sants. Us agraden el teatre? Per què?
Sí, a mi m'encanta el teatre. De fet, he estudiat teatre.
Molt,
sí. Bueno, és art.
I cultura.
Sí, perquè fem dansa.
Fem dansa.
M'encanta. Bueno, perquè és cultura, perquè és una estona d'estar de lleure, per compartir-ho.
A vostè li agrada?
Molt, però no hi puc anar-hi, doncs perquè visc a fora de Barcelona i més feixuc d'haver de vindre.
No, la veritat és que no vaig regularment al teatre, no.
La veritat és que crec que en comparació amb altres activitats que pots fer en el teu temps lliure, doncs n'hi ha d'altres que m'interessen més, com per exemple veure sèries o jugar a videojocs.
Sí, voy poco también por las circunstancias de COVID, pero sí, voy y volveré más a menudo, sí.
No lo consumo mucho.
¿No lo consumes mucho?
No, o sea, me gustaría consumirlo más, pero no lo consumo mucho. Le he ido a lo mejor una vez al teatro.
¿Pero por qué motivo no lo consumes tanto?
Porque no tengo tiempo. Entre los estudios y tal y trabajo, pues no tengo tiempo.
A ver, nunca he ido a un teatro.
¿Nunca has ido al teatro?
Nunca.
No m'ho
Mira,
puc creure.
Mira, això ha estat molt fort. No li he posat ni el txan, perquè he pensat... No m'ho puc creure. Millor sense paraules i punt, val?
Hi ha molta calendari.
Sí, hi ha molta gent que diu que li agrada perquè és una estona de lleure per compartir, no? Que és art, que és cultura... Però hi ha persones que tenen altres preferències, falta de temps, d'altres que no hi han anat mai, que ara, sense comentaris, com hem dit... Mira, indignant, però per sort no només ens quedem aquí, sinó que tirem més endavant, fem més preguntes, ja ho saps que m'agrada, i agafem tots aquells del sí, que sí que hi ha anat alguna vegada, per lo menys, i preguntem, l'última vegada que hi vas anar, quan va ser i cada quan diries que hi vas? Escoltem-ho.
Vaig anar a veure el pare.
Per tant, fa cosa d'un mes.
Sí.
L'última vegada que vaig anar al teatre és fa un any. Fa un any, sí, sí.
Fue antes del COVID.
Antes del COVID.
Sí, yo creo que fue para las navidades del 19, o sea, del 19-20.
Por miedo a estar con...
Sí, fue por COVID y luego después es como que ya lo he dejado estar, ¿sabes? Iba con unas amigas y a todas nos pasa igual. Lo hemos dejado por eso, por lo del COVID.
Potser fa 4 o 5 mesos.
Doncs diumenge.
Ara, a lo mejor, 2 anys.
Abans podia anar cada setmana, però ara fa un any que no vaig.
Si puc, hi aniria cada setmana.
Sí? Sí.
Però jo diria que hi vaig cada any, en general, però 2 o com a molt 3 cops l'any.
Potser hi vaig cada mes una vegada o una cosa així.
A la que es pot. Veig... Sí, cada 2 setmanes. A una hora que ens agrada, però... Sovint.
Quan puc, econòmicament,
també.
Cada 3 mesos, 4...
Ja ho has vist, Joan, des del 2019 fins al diumenge passat.
Sí,
eh?
Sí.
Varietat. La Covid-19 segueix afectant a la gent i aquí encara té aquesta por. I jo us animo tots i a totes a que, si teniu aquesta por, agafeu la vostra FFP2 de confiança, ben noveta, i cap al teatre, que hi falta gent. Eh? I si cal, una dutxa al tornar, que res no ens aturi d'anar al teatre, Joan. Jo, si pogués, també hi aniria cada setmana, però, clar, la butxaca patiria, eh? I ara venen 3 preguntes més, i em diràs, nina, 3? Sí, superràpides. Avui els pobres no els deixàvem marxar. Eren 3 preguntes d'opinió sobre 3 aspectes claus a l'hora d'anar al teatre.
Sí.
La primera de totes elles, vull saber què opina la gent del carrer d'anar al teatre i de tota aquella gent que no para de tossir.
Home,
a la platea.
Un clàssic.
Clar, què opina la gent d'aquesta gent que no para de tossir? Escoltem-ho.
Això a vegades no ho pots evitar. Jo m'aixecaria i me n'aniria.
A veure, clar, això és un tema que depèn molt, no? Si has de tossir un cop, està bé, però si has d'estar tota l'estona, igual millor que surtis.
Hombre, si tossir... Bueno, es algo tal, vale, però quan estan tossiendo, estan molestando.
Que això jo crec que és algo psicològic. I és veritat, és algo psicològic. I quan la gent s'avorreix, sobretot, és quan més comença a tossir. Clar, és que aquí no pots fer res, és que què s'ha de fer?
Si a mi m'ha vingut alguna cosa, doncs m'aixeco poquet a poquet i me'n vaig. No perdràs una entrada perquè tens tos, doncs t'hauràs d'aguantar-te.
I el pitjor és aquella tos que es contagia.
Sí, llavors això és
van
no parar.
Van comanant a tota la platea, sí, sí.
Segona pregunta d'opinió, i sí. És els telèfons mòbils...
Home, un altre clàssic.
Al teatre.
Mira que avisen, eh?
Sí, avisen i tot. I així encara hi ha gent que no l'apaga, ni posa el mode avió, ni posa silenci. Escoltem què opina la gent del carrer d'aquestes persones.
Tampoc, en silenci, sisplau.
Fatal, hay que ponerlo en silencio, en o apagarlo.
Jo opino que el mòbil l'hauries de tenir tancat, no? Se suposa que vas a veure una obra de teatre. No només per tu, evidentment, però t'estorbes als demés, i si ens hem posat a veure una obra de teatre, doncs concentrem-nos en l'obra, també per respecte als actors.
Els haurien de tirar a l'aigua, sí, directament. O sigui, veus a un mòbil, l'agafes i el tires a un tanc d'aigua. Crec que hauria de tenir aquesta política. De fet, crec que haurien de ficar com tancs a les sales.
Fatal, horrible, horrible. És que el telèfon no s'ha de portar ni el metro ni l'autobús, que tothom estem massa... És una addicció, això.
Que no s'hauria, perquè tu vas a veure algú a part d'algú per estar amb el mòbil, no vas al teatre.
Si sona d'algú, què pensa? Doncs
pues que o és un no considerat o que s'ha despistat.
Com es nota aquella sequera, eh? Primer que volen tirar els mòbils a l'aigua, cosa que no em semblaria malament del tot, i la segona que vas empapar-te de cultura.
Exacte, i espereu, perquè amb l'última pregunta d'opinió arribem al...
El bonus track.
Teatro del bueno.
Teatro del bueno.
Teatro del bueno.
Sí.
El bonus track d'avui, Joan, respon a aquesta última peça d'opinió que podríem dir que és molt important destacar i que sembla que ningú en parla, però molts ens hi trobem en diverses obres, i musicals, sobretot.
Sí.
Les temudes i estimades crispetes.
Ai, per favor!
Dic temudes no. Perquè, a part de fer soroll, s'enganxen a les dents. Llavors,
sí. Doncs,
també són temudes per això. Escoltem què opina la gent del carrer de les crispetes al teatre.
Bien, sí. No sé, sempre que veu alguna obra o algo así de entreteniment, me gusta estar con las palomitas. Siempre lo hago.
No, por soroll.
No me gustan en el teatro nada. En el cine tampoco mucho, pero bueno, el cine vale, pero en el teatro no.
Ah, sí, sí, jo no veig que sigui un problema en general. Sí, jo estic a favor, 100%.
Vale. És que és difícil aquesta. A veure, és que el teatre de la forma que està feta, que és molt rotllo calladitos, fondo negro, llavors, clar, no té molt sentit portar crispetes aquí, però si és un tipus de teatre, jo sé, si fos, jo sé, el Globe, saps del Shakespeare? El Globe, allà sí que té sentit, no? Perquè és com molt més, estàs de peus, és a l'aire lliure, sí, però tal i com fem aquí teatre, o vull dir, a les sales així més clàssiques, no li trobo sentit.
Tampoc. Home, perquè fes sent soroll i has d'estar en silenci i escoltar el que diuen. I és un respecte pels actors.
El teatre no. Perquè si estic veient jo què sé, en un teatre, estan fent una obra d'un solo o el que sigui i es treu la música i s'escolta com... A mi molesta.
Jo, depenent, per exemple, si hi ha musicals i tal, que hi ha show, potser sí, però en temes d'una hora de teatre, de tecno, hora de dansa, no.
Ja ho has vist, Joan. Et faig un resum del resultat. Guanya el no, d'acord? Però tenim dos sis, quatre nos i dos depèn. O sigui que realment hi ha molta varietat i no m'esperava que hi hagués tantes persones que diguessin que sí, que són dues, sí, però per mi ja són masses, t'ho dic en sèrio. Uh-huh. Masses crispetes, ja, en el teatre.
Sí,
Ara sí, escolta la veu del poble, cal que donem pas al nostre expert d'avui. Ell és Jofre Blesa, responsable de la plataforma triateatre.cat i director artístic de la sala Versus Glòries. Molt bona tarda, Jofre.
Bona tarda, com estem?
Molt bé. Avui ens hem posat en contacte amb tu per motiu d'aquest Dia Mundial del Teatre i volíem saber en quin estat de salut diria que es troba el teatre a casa nostra.
Pues, bueno, escoltant la gent del carrer, tenim aquest 50-50, però podem dir que el teatre està, bueno, amb una salut bona després de venir del que venim. Però no ens podem queixar, no? La veritat que estem en una fase de creixement i contents.
De fet, hem escoltat una participant que assegura que li fa por, no?, retornar al teatre des d'abans de la Covid. I, per altra banda, hem pogut llegir que l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya i l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya celebreu el retorn del públic a les sales amb un increment del 21% coincidint amb aquest Dia Mundial del Teatre.
Correcte. Sí, sí, avui celebrem el Dia Mundial del Teatre i, bueno, una de les bones notícies que hem donat ha sigut aquest increment de públic d'aquesta època postpandèmica, que li diem, i amb aquest 21%, correcte, de creixement de públic i de recaptació, o sigui que la cosa va bé, força bé.
A més, també heu creat aquest portal triateatre.cat, ple d'activitats per celebrar aquest Dia Mundial del Teatre. Què hi podem trobar, Jofre?
Pues, bueno, amb aquesta... Per descomptat, Tria Teatre és una plataforma de venda d'entrades que es va crear el desembre de l'any passat. I, bueno, aquí, en aquesta pàgina, que és una pàgina de sector, el que volem aglutinar és una miqueta tot el tema de la cartellera teatral de Barcelona i del país. I, per descomptat, aquesta setmana hem volgut dedicar un espai a totes les activitats que hem anat fent al llarg de la mateixa, no? Hem tingut des de visites guiades al TNC, des de trobades amb equips artístics, des de col·loquis postfunció, i acabarem el dilluns 3 amb la gala de premis de la crítica.
De fet, també hem pogut escoltar alguns participants que deien que per tema econòmic, no, que diuen que a vegades hi van, però com que és una mica car, és car el teatre a casa nostra, realment?
Jo crec que realment el teatre no és que no sigui car, és que el teatre és, tampoc direm econòmic, però està pensat per tots els públics. Uh-huh. Per descomptat és que la gent, si realment sapigués tot el treball que hi ha darrere, el valor de l'entrada jo crec que els faria riure moltes vegades, no? O sigui, tenen que entendre que hi ha molta gent treballant per un espectacle d'una hora a una hora i mitja, ja no parlem de musicals, i jo crec que estem en preus molt competitius que, per descomptat, altres capitals europees o del món es triplica i quadriplica aquest preu, no? Per tant, jo crec que estem amb uns preus ja de tot tipus, per tot els públics, els grans musicals que tenen uns preus fins a entrades de teatre de proximitat, per exemple, assequibles per a tothom i per tot l'espectre i segment de la societat.
Mm-hmm. Jofre, la gent jove hi va prou al teatre?
No. I categòricament dic no. O sigui, jo crec que aquí tenim un problema i que estem intentant entre tots resoldre, però, bueno, ja escoltant, no?, el tal que heu fet abans, que, bueno, la gent no té temps, els estudis, la PlayStation, altres coses, sí. I realment jo crec que s'estan perdent una oportunitat única d'això, de foment de la cultura i entendre realment les prioritats on viuen, no? Sí que és veritat que és un tema de tots, no és un tema realment del públic jove, perquè ells, lògicament, rebran tenen tot tipus d'inputs als quals nosaltres hem de ser competitius, però sí que és veritat que és una part, un nicho de mercat que nosaltres hem de treballar perquè lògicament s'està perdent.
Per on passa la solució, doncs?
Bueno, per ser atractiu, bàsicament. O sigui, perquè el públic jove entengui que el teatre és atractiu, que li genera unes emocions, unes expectatives, una forma de discrepar, una forma d'entendre la societat o del món on ells s'envolten, no? I per descomptat és fent això, no? Temàtica atractiva i que ells, lògicament, vegin el teatre com un reflex del seu dia a dia i que l'incorporin dintre d'aquesta amalgama de, bueno, ja dic, d'oci, de cultura que tenen, no? O sigui, tenen tot aquest tema que poden consumir i que el teatre sigui una part de la seva vida, també.
Recordem, doncs, aquest portal triateatre.cat, repetim, triateatre.cat, en el qual podeu accedir a la compra d'entrades per aquest tot tipus d'activitat en aquesta setmana del teatre. Jofre Blesa, responsable de la plataforma triateatre.cat i director artístic de la Sala Versus Glòries, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana a explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé i fins aviat.
Pues a vosaltres, moltes gràcies per la feina que feu i pel suport de la cultura i al teatre en particular.
Gràcies, Jofre. Com sempre, 5 minuts i arribarem a 3:15 de la tarda. Gràcies, Nina. Fins ara.
A tu, Joan.
Nosaltres que anem a publicitat i des de la caravana, ja ho sabeu, els dilluns que repassem tota l'actualitat, avui ho farem amb el professor Xavier Torrents. Fins ara.
Ràdio Estel.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal. Demana a l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Què passa al món? Amb el politòleg Xavier Torrents.
2:30 i ja arribarem a 3:15 de la tarda i un dilluns més repassem l'actualitat i ho fem acompanyats del professor Xavier Torrents, sociòleg, politòleg, expert en radicalitzacions i professor de la Universitat de Barcelona. Professor Torrents, molt bona tarda.
Bona tarda.
Avui jo crec que hem de parlar d'una notícia important que surt en portada a molts diaris, a moltes notícies d'avui, perquè ja és un fet, l'aliança Xina-Rússia, de la mà dels seus presidents, Xi Jinping i Vladimir Putin, ja s'ha creat. Ara bé, s'espera la creació d'una nova geopolítica, s'espera la creació d'un nou món, i a tot plegat, què hi té a veure Ucraïna?
Bé, diguem-ne que Ucraïna és com la prova pilot de si funciona o no aquesta aliança entre Xina i Rússia. De fet, el que veiem és que al segle XX, sobretot, bueno, específicament la segona meitat del segle XX, va ser una guerra freda entre dos grans pols, diguem-ne, que era els Estats Units d'Amèrica i la que llavors s'anomenava Unió Soviètica, diguem-ne que ha sigut l'hereva, doncs, l'actual Rússia, i el precedent també va ser Rússia. I això, el que ha canviat és un dels dos jugadors, és a dir, que ara ja és, en el segle XXI, la nova geopolítica passa per Estats Units d'Amèrica i per la Xina, i potser el que hi haurà és un capgirament, diguem-ne, de qui està en primera posició i de qui està en segona posició. És a dir, en primera posició, al segle XX, recordem, estava als Estats Units, malgrat el discurs que es feia des de la Unió Soviètica, i pel mateix fet de que l'any 1990 i el 89 i 91 van caure el mur de Berlín i la mateixa Unió Soviètica es va extingir, però en aquest segle XXI sembla com si la Xina pugés tant com que acabarà sent el primer. L'aliança, el que suposo és una aliança, si ens fixem, de dos països dictatorials, tant la Xina com Rússia són dictadures, i per tant les dictadures busquen un altre tipus de relacions en les quals, òbviament, els drets humans poden ser vulnerats i els drets humans, diguem-ne, queden en, no en segon lloc, sinó queden totalment relegats de qualsevol política internacional. Per tant, això és el que ens espera si no hi ha un trastocament com el que va apuntar en el seu dia un llibre que recomano molt a tothom qui a la, durant la Setmana Santa, a més de les celebracions i de tots aquests dies, diguem-ne, de com ho visquin, si dediquen una estona a llegir, doncs jo els recomanaria el llibre Por qué fracasan los países, perquè en aquest llibre Por qué fracasan los países diu que, tot i així, la Xina té un límit, que és que si continua sent una dictadura, i sembla que continuarà sent-ho, tindrà un moment que es veurà limitat al seu creixement econòmic i, per tant, li pot acabar passant el que li va passar a l'antiga Unió Soviètica, que sí, va tindre molt poder polític, molt poder militar, fins i tot molt poder econòmic, però va arribar un moment que es va estancar. Això, clar, no ho veurem ni en 5 anys, ni en 10 anys, ni possiblement en 30 anys, però és probable que arribi, diguem-ne.
Per cert, que el president rus, Vladimir Putin, no deixa de ser notícia perquè també aquest cap de setmana ha anunciat aquest armament nuclear estratègic que vol col·locar a Bielorússia.
Bé, Putin el que sí que està fent bé, bé no vol dir que faci bondat, eh? Quan dic bé és que ho està fent bé des de la seva lògica dictatorial i bel·licista, és marcar-se farols. És a dir, en una guerra no només és important el que fas, sinó el que dius que pots arribar a fer per espantar l'altre. Amb això és on Joe Biden o Estats Units ha fallat, i és estrany, seria molt llarg que potser explicar-ho. Joe Biden, per exemple, va dir que ja abans de començar la guerra, va dir que no entraria la OTAN en una guerra. Clar, això no ho pots dir. Per què? Perquè és com jugar al pòquer i ensenyar les cartes. No les pots ensenyar. I, de fet, això és el que fa Putin. Putin no ensenya mai les seves cartes i diu que té cartes que no té.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Veurem cap a on ens porta tot plegat. De moment, però, ens quedem a Espanya, perquè si alguns creuen que la moció de censura que va presentar Ramon Tamames en representació de Vox ja ha passat i ja és història, els efectes encara continuen.
Continuen. De fet, el que vam veure és com una mena d'escenificació teatral, i permeta-m'ho, Joan, dir-ho avui, que és el Dia Internacional del Teatre, quan estona ho parlaves al programa. Per cert, si em permets,
sí, tant,
obro parèntesi, recomano anar a veure... Bueno, hi ha un, crec que hi ha cap l'obra de teatre. Fa poc vaig anar a veure a Josep Maria Pou, un gran actor de teatre català.
Pare.
Sí, de 78 anys. I si gireu els anys... 78, li fiquem 87 anys, justament aprofitaré, diguem-ne, aquests dies de vacances escolars per anar a veure a una actriu de 87 anys, que és Núria Espert,
Núria Espert,
que en aquest cas al Teatre Condal, diguem-ne, fa la seva obra de teatre. Per tant, és
que
un goig...
Que la
tenim
amb Vicky Peña, crec, si no m'equivoco. Vicky Peña, que estarà aquí als estudis de Radio Estel el proper dia 20.
Pues molt bé, ho feu molt bé, perquè és una sort tenir actors i actrius. Ojalà, Joan, que t'agrada molt la ràdio, et poguessis jubilar amb 87 anys.
I
jo també, com a professor, amb 87, però no perquè ens obliguin per temes econòmics, sinó perquè ens agrada la feina. Ens agrada la feina, per aquesta raó.
Sí, senyor. El que sí que és gran és Ramon Tamames, també.
Sí. 92 anys, si no recordo malament, sí, de memòria, perquè aquests dies ha sortit la seva data. Doncs bé, a veure, hem d'analitzar el que ha passat amb aquesta moció de censura veient el per què s'ha fet. Molta gent diu, no, és que l'ha perdut Vox, s'han trastocat perquè han presentat una moció de censura que l'han perdut. A veure, la moció de censura de Ramon Tamames va ser el dimarts i dimecres passat. Però el dilluns, és a dir, tot just ara fa una setmana, hi havia una moció de censura a França, presentada per Marine Le Pen, extrema dreta. També sabia que anava a perdre. Però per què la presentava? Doncs perquè l'extrema dreta necessita polaritzar la societat, i alhora que polaritza la societat, diguem-ne, mobilitza el seu sector concretament. Per tant, aquesta dualitat, aquesta política, diguem-ne, electoralista dual de l'extrema dreta, que és, per un cantó, polaritzar tota la societat, posant nerviosos també a la gent més a l'esquerra, o més que més a l'esquerra, la gent, diguem-ne, més moderada de centre-esquerra o de centre-dreta. I alhora, mobilitzar els teus electors, això és la clau. aquesta és la clau que va fer Vox. Jo no sé si remuntava més, perquè crec que els seus interessos eren uns altres. Remuntava més el que volia. En certa manera, era com un broche d'oro, no ho entendre equivocadament, però un broche d'oro, diguem-ne, havent estat un candidat que volgués representar un sector, podríem dir, del nacionalisme espanyol, més enllà inclús de l'extrema dreta, i bé, el que va acabar representant Ramon Tamames és aquest viratge d'una persona que va estar en una esquerra més radical, que podríem dir el Partit Comunista d'Espanya, fins a una extrema dreta com Vox. I aquest viratge, ho hem explicat moltes vegades, amb el tema dels extremismes polítics, és molt habitual i usual. No vol dir que ho facin moltes persones, però hi ha persones que van d'un extrem a un altre i no es mouen d'un eix, que és l'eix de l'autoritarisme. Perquè si ens fixem, inclús en coses del teatre polític que va fer Ramon Tamames en les seves intervencions, es comportava com si fos un director de teatre, podríem dir, no dels bons directors de teatre que tenen mà esquerra per gestionar l'obra de teatre, sinó dels autoritaris, no?
I ell que va parlar durant hores i hores es va queixar, res, només iniciar la seva resposta al president del govern, Pedro Sánchez, va agafar la paraula Ramon Tamames i es va queixar de que ja era massa llarga.
Sí, i llavors...
Que Déu-n'hi-do.
Clar, i en certa manera el que trobem és aquest fil conductor, no? Hi ha persones que sempre, tota la seva vida, s'han mogut en l'autoritarisme. La diferència és que Ramon Tamames va començar molt cap a l'esquerra i ha acabat molt cap a la dreta. I llavors trobem Jorge Bestringe, que va començar molt a la dreta i ha acabat molt a l'esquerra. Bé, aquests viratges són normals en persones que no es mouen tant en l'eix esquerra-dreta, sinó en l'eix autoritari. I llavors no es mouen mai d'aquest punt, no? I llavors, per això cal entendre aquesta moció de Vox en aquest sentit, i ells pensen, havien passat bastant desapercebuts en els darrers mesos, i llavors fins i tot Vox estava baixant a les enquestes. La manera de pujar les enquestes a 2 mesos de les eleccions municipals, i recordem, eleccions autonòmiques en determinades autonomies, és posar-te en primer lloc, en primer pla, que és el que ha fet Vox i Ramon Tamames.
Precisament, professor, vostè que és expert en aquests temes, perquè el poder, o voler guanyar el poder per part de l'extrema dreta, i ja parlo a nivell europeu, radica precisament en la visualització constant?
Radica en ser notícia constantment. Fixem-nos que, per posar un exemple, que reuneix a moltes famílies. Donald Trump està fent campanya electoral constantment. I de fet, no se sap si es tornarà o no a presentar, però està fent campanya electoral constantment. Això és el que fa Marine Le Pen a França, però també ho han fet persones que han arribat al govern. La primera ministra Meloni d'Itàlia, el que va produir, justament sortint constantment a la premsa, amb molts estirabots, amb molts discursos, podríem dir, així com estel·lars, en el sentit de transmetre missatges molt populistes o molt radicals, el que feia és sortir a la premsa constantment, ser notícia, fins que la notícia és que arriba al poder. I qui ho anava a dir? Insisteixo, de la primera ministra, a Suècia van quedar primers, tot i que no han entrat en el govern, o ara a Holanda, o als Països Baixos, que és el nou nom d'Holanda. Els Països Baixos ha guanyat en unes eleccions que de moment són provincials, però ha guanyat un partit que ara fins ara estava relegat en el sistema de partits, o bastant endarrerit en el sistema de partits, i és una, en aquest cas, una política que aparentment no és d'extrema dreta, però ha replegat molts vots de l'extrema dreta, i vés a saber si pot arribar a passar el que va passar a Hongria, que a Hongria un líder d'un partit conservador va acabar sent el mateix líder d'un partit d'extrema dreta, no?
Avui tenim amb nosaltres el professor Xavier Torrents, que a banda de sociòleg, politòleg, és expert també en radicalitzacions, per tant, en polarització, ara ens en feia esment. I ja que ens parlava sobre França, hem de parlar també d'aquestes fortes manifestacions que hi ha a França degut a l'increment de l'edat de jubilació, o a Israel contra el govern Netanyahu per la seva reforma judicial. No sé si estem començant a viure, o és massa aviat per dir-ho, el que s'anomenaria una primavera occidental.
Bé, potser és massa aviat per dir-ho, en el sentit de que, a veure, el que una part de la classe mitjana i de les classes populars senten és que s'ha sortit de tot el terratrèmol que va suposar la Covid-19, terratrèmol no només sanitari, sinó econòmic, i en aquests moments estem amb una inflació elevada que feia dècades que no es veia a Europa, A Espanya potser sí que s'ha vist en més moments, però en molts països com Alemanya o França, que per cert, Alemanya avui fa una vaga de transports que ha paralitzat tota l'economia alemanya perquè la gent no ha pogut anar en transport públic, doncs això que ha passat a França, Israel o Alemanya no deixa de ser protestes, podríem dir, que expressen aquest malestar. Per motius diferents, perquè, per exemple, en el cas d'Israel té a veure amb reivindicar diguem-ne, que es mantingui els alts nivells de democràcia que hi ha en aquest país. Israel, pensem que és l'única democràcia al Pròxim Orient, però és que, a més, té una cosa que poca gent sap, que és que té un sistema judicial molt independent. Ja ens agradaria que el sistema judicial espanyol fos tan independent com ho és a Israel, i precisament la gent surt al carrer per reivindicar que això es mantingui, perquè és una de les qualitats democràtiques d'Israel. Llavors,
ha fet més d'un primer ministre, professor, ha estat encausat per la justícia a Israel.
Sí, i de fet, aquestes modificacions que estan fent a Israel és perquè Netanyahu no vol ser jutjat, perquè la fiscalia li va darrere i és probable que acabés en el sistema judicial com a tal, i per tant jutjat. Per tant, això és normal que ho facin en els països democràtics una part de les elites, perquè sempre volen, doncs, mantenir el poder, no? Ho va fer Donald Trump, ara ho fa Netanyahu, ho han fet a Polònia, ho han fet a Hongria. És a dir, els països que tenen democràcia no vol dir que s'estalvin o no tinguin persones que vulguin fer això. La virtut de la democràcia és aconseguir que la gent pugui protestar perquè no hi hagi aquest endarreriment o aquest tornar enrere. Què passarà a Israel no ho sabem, però fixa't, Joan, que fins i tot el ministre de Defensa al final ha sigut cessat perquè va fer unes declaracions claríssimes. Va dir, el ministre de Defensa d'Israel allí va dir que s'hauria d'aturar aquesta reforma judicial, justament perquè és una de les claus de que Israel sigui l'única democràcia al Pròxim Orient. En el cas de França, té a veure molt més, potser, amb temes socioeconòmics en sentit estricte de la paraula, però també una cosa que aquí ens costa entendre, però no només aquí, sinó a Finlàndia. A Finlàndia tenen una edat de jubilació per sobre la que tenim a Espanya. Per sobre, no per sota. Uh-huh. I a França, ara, diguem-ne, les queixes van perquè es vol augmentar fins als 64 anys, quan aquí, diguem-ne, gairebé estem ja en els 67. Sí. Llavors, aquí, bueno, jo diria que hi ha reivindicacions en les quals tenen completa raó els manifestants i altres que no la tenen. I el que, òbviament, no es té raó és en actuar violentament. És a dir, la violència no és sana ni és bona en cap país. Que, per cert, per exemple, per molt que es digui a vegades amb una imatge estereotipada, a Israel les manifestacions que hem vist i hem vist a les teles no s'han fet mai amb violència. Totes les que hem vist han estat, diguem-ne, pacíficament i han estat protestes ciutadanes. I a Alemanya, de moment, avui estan tenint en aquests moments una gran manifestació i una gran protesta ciutadana i una vaga general de l'àmbit dels transports, però que ha paralitzat avions, trens, etc. I, per tant, molta gent no ha pogut desplaçar-se, també s'està fent pacíficament. Esperem... O sigui, en això rau que entre tots plegats puguem sortir d'aquesta crisi econòmica causada només per causes estrictament d'economia, sinó també de geopolítica arran d'aquesta invasió de Putin a Ucraïna, que ja hem vist que no afecta només a Ucraïna, ens està afectant el planeta sencer.
2 minuts i mig i ja arribarem a les 4 de la tarda. Abans d'arribar i llegíem avui al diari El País que un centre sanitari de Roma és pioner en tractar la salut mental dels migrants que arriben a Europa després de patir tortures i violacions.
Sí, a veure, pensem que les persones migrants pateixen més problemes de salut mental que la resta de la societat per dues raons. Una, pel seu, diguem-ne, viatge migratori. Des de que emigren d'un país, de l'Àfrica, d'Amèrica Llatina o de l'Àsia, fins que immigren a casa nostra, sigui a Catalunya, a Itàlia, a França, on sigui. Llavors, aquest viatge és molt dolorós. Per exemple, passa quan es va d'Àfrica a Europa o passa quan es va d'Amèrica Llatina a Amèrica del Nord, que, per exemple, les dones migrants pateixen violacions, i això és gravíssim. Tot el que suposa això d'afectar la salut mental, psicològica, i amb aquestes violències. Pensem també en el que implica deixar la família. Però és que, a més, les persones migrants que hi han arribat, i fins i tot que ja inclús acaben tenint documentació, residència, etc., aquests migrants també pateixen molta, diguem-ne, possibilitat de depressió o problemes de salut mental. Per què? Perquè ara imaginem-nos que nosaltres haguéssim perdut diguem-ne, perdut perquè els tenim lluny, eh? Diguéssim lluny, les nostres famílies, els nostres amics, els nostres olors i gustos dels que mengem.
Tota la vida que teníem muntada.
Que reorganitzem tota la vida. Mm. Això implica, d'entrada, una potencialitat més gran de problemes de salut mental. Per tant, hem d'entendre que cal fer, i més en aquests moments que ara s'apropa doncs, tot, Setmana Santa, la Pasqua, etcètera, doncs un dels crits de llibertat i de felicitat és justament això, entendre a les persones migrants.
Per cert, per ser honestos, professor, deixi'm dir que a casa nostra el que sí tenim és el Servei d'Atenció en Salut Mental per la Població Immigrada, el SADMI, del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. El 2022 el SADMI ha atès un total de 713 persones oferint 184 primeres visites i 3.112 visites de seguiment, que tampoc està gens malament. Professor Xavier Torrent, sociòleg, politòleg, expert en radicalitzacions i professor de la Universitat de Barcelona. Com sempre, un plaer escoltar-lo. Que vagi molt bé.
Bona tarda i bona Pasqua.